camins.
Tenim una darrera hora informativa. Júlia Julve.
Bona vesprada, Rafa.
Bona vesprada, Júlia Julve. Es confirma el que es, bueno, se'ns sumaven des de fa mesos, podríem dir. A Laura Borràs se li retira definitivament l'escó del Parlament.
Sí, així ho ha decidit la mesa fa només uns minuts. El relleu a la presidència del Parlament es votarà previsiblement divendres que ve en un ple extraordinari. La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, ha convocat la mesa després que el Tribunal Suprem hagi tombat les mesures cautelars de la cambra contra la decisió de la Junta Electoral Central de retirar-li l'acta de diputada, sense sentència ferma. Des del 28 de juliol, recordem-ho, Borràs està suspesa de les seves funcions i al març el TCJ la va condemnar a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El butlletí de les 9 ho ampliarem amb més talls i reaccions.
Perfecte. Doncs li ha durat poc l'alegria a la Laura, que diumenge, amb la victòria del Trias per vots, estava molt contenta. Avui imagino que no ho estarà tant. Amb aquesta notícia, arrenquem camins. Vinga, arrenquem. Déu-n'hi-do, anem forts, amb aquí l'efecte de disc ratllat. Fantàstic, Paula. I lluint-te, lluint-te, Paula Moreno. Escolteu, amics oients, per cert, avui no hem emès la missa. Ja sé que molts de vosaltres la seguiu amb molta devoció cada tarda aquí a Ràdio Estel. Hem tingut un problema tècnic, també se us ha avisat en l'horari habitual de la missa, però demanem disculpes. No ha estat responsabilitat nostra, ha fallat alguna cosa amb la connexió i no hem pogut emetre la missa, però serà només avui puntualment. Demà tornarà a la seva cita i al seu horari habitual. Per tant, ara mateix us donem la bona vesprada d'aquest dijous 1 de juny, no de juliol, 1 de juny, perquè sapigueu que avui estic centrat, del 2023, dia 1, després d'un nou pas per aquest programa d'Àngel Miret, l'angelologia que es fa palès al camins de la seva visita trisemanal, del seu temps aquí al nostre programa, temps d'escoltar-lo, d'aprendre, de reflexionar, Àngel, totus tus. Dia 1 també després de la poeta Àngels Marzo, que ens va donar la seva opinió, una mica com a part afectada del pas d'altra poeta, de Juana Dolores, pel programa de Xavier Graset i de tota aquesta, doncs, performance que va dur a terme. L'Àngels Marzo va opinar sobre el tema i va ser molt interessant. Dia senzill, però intens al camins. Si voleu recuperar els nostres continguts de la ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotat sempre per la gran Maria José Mendoza. Avui, aquí la tenim. Avui porta un polo molt llampant, la Maria. L'he vista passejar per la redacció i dic, què és allò? I era ella, bueno, cridava l'atenció. Recordeu, com a dada, recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial, una pàgina web radioestel.cat, tenim un canal de YouTube i Més Estel. Més Estel és música i YouTube és vídeo. Avui dijous tornem a la càrrega, començarem per l'actualitat, ja hem fet aquest primer tast amb la novetat de la inhabilitació ja definitiva de Laura Borràs, però tenim més actualitat, serà de la mà de Júlia Julve, també amb la Carla, i de seguida abordarem un fenomen juvenil molt urbà i que ens arriba des de Corea, Estem parlant del K-pop. Aquest gènere, jo el desconeixia, fa unes hores, ho confesso, no sabia que existia, però ara m'he empapat una mica. S'ha convertit gairebé el K-pop en un estil de vida i cada vegada són més els joves europeus, també catalans, que s'han enganxat a les atractives bandes del pop coreà. Ens explicarà amb més detalls la Laura Sánchez, ella és professora de K-pop a l'Stardance Studio, i la Carla Monero, membre del Haelium Nation, el grup de K-pop de la Laura. A veure què ens expliquen, ja la tenim per aquí, estan aquí a la peixera rient molt. Ara, després de les notícies, entren aquí i ens parlen del K-pop. I de la Modernor a un clàssic de clàssics. Avui ens visita el grandíssim Salvador Aragonès, que ens portarà la seva versió d'Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, com cada dijous. Carla, Júlia, Carla, K-pop, Salvatore i la seva versió d'Economia i la seva rialla. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna. Avui fem programa amb coreografies, aquí a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
A veure, que estem aquí, eh? No hem marxat ni res, estem rebent a les convidades quan passen 30 segons de 19 minuts de les 8 de la tarda. No sé si ho he dit bé això en català, però bueno. Escolteu, us explico mentre elles es van acomodant. Si volteu per Barcelona, hi ha una escena que es repeteix cada dia a diferents indrets de la capital. Des de fa anys, podríem dir, però darrerament està agafant força. Adolescents o gent jove ballant davant d'edificis amb grans finestrals on es veuen reflectits. Ho fan per veure la sincronia dels seus moviments quan assagen les sofisticades coreografies d'un gènere musical sud-coreà que està triomfant a tot arreu, que es diu el K-pop. El K-pop. Jo no el coneixia fins aquest matí, però ara ja estic a tope amb el K-pop. Aquest gènere és un còctel de diferents estils com el hip-hop, l'electrònica, el rock o el pop. És un fenomen que ha calat amb força i es caracteritza per la coordinació dels seus integrants, per la vestimenta, que també combina, i per les melodies que utilitzen. Avui volem conèixer una mica més sobre aquest fenomen, sobre aquesta moda i sobre aquest art que cada cop té més seguidors i seguidores. És per això que ja podem saludar la Laura Sánchez. Ella és professora de K-pop a Stardance Studio, que té, atents, ara mateix porta 3 classes amb una mitjana de 20 alumnes per classe. Laura, bona vesprada, benvinguda.
Bona tarda.
Gràcies per estar aquí. A més, teniu un grup que es diu Helium Nation. Ho he dit bé?
Helium. És Helium Nation.
Helium Nation, sí. Helium, el meu anglès macarrònic.
De... No, és que és una barreja amb coreà també.
Ah, val. Per tant, tu mateixa, Helium Nation, eh? Sí. Així, vale. Sou un grup de covers, feu música cover, del K-pop. També ens acompanya la Carla Moreno, coses del guió. La Carla Moreno, que per cert és una mescla, una barreja de dues de les membres del Camins, perquè tenim la Carla Huigas i la Paula Moreno, però tu ets Carla.
Jo sóc la filla.
Tu ets, sí, tu, bueno, és com una mutació, podríem dir. Gràcies a totes dues per venir. Tu ets, formes part d'aquest grup i una mica, podríem dir que ets mestra i alumna o no? O esteu al mateix
no,
nivell?
No, ella és professora també.
Tu també ets professora.
Sóc professora.
Clar, és que sou molt, si no has d'indiscreció, quina edat teniu? Sou joveníssimes.
Sí, 21 anys.
21?
Sí, els dos, sí.
Sembleu més joves encara. A veure, per la gent que ens està escoltant, també per mi mateix, que també m'interessa, com descriuríeu aquest K-pop amb les vostres pròpies paraules i per què el fa tan atractiu? Què el fa tan atractiu?
Jo crec que, o sigui, com tu has dit, o sigui, no és només un estil de música, engloba moltes coses, perquè els balls són com una de les coses molt importants, clar, ja que ballen i canten a la vegada.
Ah.
Sí, i o sigui, jo crec que, o sigui, per una persona, quan veu els videoclips, per exemple, és com molt llamatiu, crida molt l'atenció, i la coordinació, no sé, és com...
És com una gran coreografia, no? Que tenen... Cada coreografia té punts en comú, cada coreografia és diferent i l'estil de música en què us acompanyeu, perquè us confesso una cosa, m'he posat vídeos vostres a la redacció abans, però no tenia auriculars i només he vist els moviments, no he escoltat la sintonia que sona, bueno, és la música que sonava ara com us hem presentat, una cosa així, és una barreja entre hip hop, electrònica, no? Diguem així, però ve des de Corea.
Sí. Sí.
Confirmem que ve des de Corea. I Laura, Carla, com vareu arribar vosaltres a aquest punt del K-pop?
Bueno, jo...
Sí?
Vaig
Carla,
arribar...
Carla,
sí, Carla. Sí. Jo vaig arribar quan vaig anar a un saló del manga de Barcelona.
Ah, molt bé.
Que feien actuacions de K-pop,
sí.
I vaig veure i vaig dir, anda... Que xulo, no?
Et va seduir, eh? Allà, al Saló del Manga.
Sí, al Saló del Manga de Barcelona, sí.
I després la segona part vas buscar per internet o vas buscar per Barcelona?
Sí, vaig buscar per internet grups, coreografies i vaig començar a aprendre-me-les.
I vas veure que hi havia moviment, a Barcelona?
Ui, vaig veure que hi havia molt moviment.
Quan fa això, més o menys, Carla?
Buah, el 2018-17.
Fa uns anys. Sí. I Laura, tu com vas arribar?
Doncs jo vaig veure vídeos a YouTube que feien reaccions als videoclips i jo vaig... em sortien molts. I al principi era com... Per què tothom vol veure aquestes coses? No entenia. I un dia vaig dir...
Et vas parar
sí,
a mirar.
Sí, i no? El vaig veure i em vaig enamorar.
I també et vas enamorar.
Sí.
Té algo seductor aquest K-pop. Escolteu, assageu al carrer, no? En principi,
sí.
A uns vitralls que hi ha a les Glòries, el vostre grup em refereixo, el High Illumination, i després enregistreu amb una càmera al portat de l'Àngel, no?
Sí.
Aquests vídeos es poden veure, imagino que teniu xarxes socials, etc.
Sí, els pengem al nostre YouTube.
Molt bé, perfecte. I com és?
Helium Nation.
Sí. És que no, per què complicar-nos la vida? Després ho compartirem a les nostres xarxes socials. Tenim aquí a Maria José Mendoza, la mestressa de les nostres xarxes socials. Una salutació. Que està enregistrant tot puntualment. Escolteu, i com reacciona la gent quan us veu al carrer? La gent es para molt. Perquè Ferran Capdevila crec que us ha vist algun cop i diu no, això la gent desperta molt l'atenció.
Sí, sí, es forma un... Un corrillo.
Sí. Exacte. I la gent ho segueix, es para...
Sí, es para, es pregunta...
Perfecte, molt bé. Escolta, jo no sé si és molt agosarat, molt atrevit, afirmar que el K-pop també s'ha convertit en un estil de vida per a molts fans. No sé si em sabríeu explicar una mica què vol dir això d'un estil de vida.
Sí, o sigui...
Perquè us atrapa molt, tal vegada. És que és com molt... d'alguna manera fa comunitat, ja feu amistats allà i penseu molt en el K-pop o com és el tema?
Sí, o sigui, el nostre grup és com una cosa més sèria per nosaltres.
Professional.
Sí, més professional.
Sí.
I, o sigui, abans, quan anàvem a ensaiar a Glòries, no hi havia quasi grups o ens coneixíem entre tots.
Vale.
I ara, quan anem... Hi ha moltíssims grups que...
Ha proliferat, el
sí,
tema.
Sí, sí. No sí. Coneixem a ningú, quasi. Sí.
Però vosaltres vareu ser molt pioneres, eh? Us estic explicant, no? Dius tu, quan vam començar nosaltres, ens coneixíem tots. I ara ja
sí,
costa una mica.
Sí, érem quatre grups. Sí, ens coneixíem.
Abans assajàvem a Caixa Fòrum.
Sí.
Allà a baix, que hi ha un... És que quasi ni es reflecta el vidre.
Vale.
Però allà ensenyàvem abans.
I com vau trobar les Glòries? Un dia algú va dir, escolta, jo crec que les Glòries seria un lloc apropiat.
Pues no sé.
A mi m'ho vas ensenyar tu.
Ah, mira, va ser tu, Carla. No,
no. No, jo no vaig ser.
No siguis modesta, va ser tu la que vas trobar aquest. Escolteu una cosa. El K-pop té una influència també a la moda i les tendències, no? D'alguna manera. Com són aquestes tendències i aquesta moda? És aquesta estètica... una mica de manga, no? Podríem dir. Té un punt manga.
Sí.
És això, eh?
Sí, una mica, jo diria.
Clar, nosaltres el que intentem buscar en l'estètica dels vídeos és com... No sé com explicar-lo.
Sí. Copiar el... O sea, sí.
Mira, us dic una cosa. Copiar sona... Està bé, podem
sí.
copiar.
Imitar.
Però mola imitar, molt dir ens inspirem en. Ens
sí, inspirem. Ens inspirem en ells, en plan, en el seu maquillatge i tot.
Exacte, molt bé. I escolta, i a més la música també es caracteritza per aquestes coreografies que són molt, molt currades. Cal molta habilitat, molta dedicació. Quantes hores... a la setmana, al dia, dediqueu a assajar.
No.
Sí? Molt?
No, depèn. O sigui, hi ha coreografies que són molt més senzilles,
però
hi ha d'altres que són molt complicades.
Però, per exemple, un dia normal, qualsevol... concebiu un dia sense assajar, per exemple?
No, dues hores per cançó.
Dues hores per cançó?
Sí. Sí, o sigui, fem com del principi a la meitat... un dia, dues hores, i després un altre dia, dos...
Per tant, cada dia puntualment la vostra cita amb els assajos de K-pop, eh?
No cada dia, però més o menys.
Però gairebé.
La que més hem pogut trigar ha sigut amb la penúltima, que és la de Jimin.
Sí,
eren un mes vam estar amb aquella cover.
Eren 30 persones ballant.
Només una cançó, 30 dies d'assajos?
No, eren 30 persones ballant a l'hora.
30 persones ballant a l'hora,
sí. Eren 30. Bueno, 31.
I ho organitzem nosaltres, o sigui, no és... O sigui, costa molt organitzar 30 persones.
Sí, sí, costa
organitzar
molt.
Organitzar 30 persones costa molt. Escolteu, encara tenim uns minuts, però hem de fer una petita pausa per la publicitat. Res, minut i mig, i encara seguim amb la Laura i amb la Carla, que ens estan parlant d'aquesta tendència a Barcelona, jo crec que arreu d'Europa, que és el K-pop. Una pausa, ens espereu, eh? I tornem. Endavant, Paula.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
Escoltar mirant la ràdio. I a mi em passa amb alguns programes, entre ells un d'aquesta casa que es diu Camins.
El magazín del vespre.
Escolto Camins i el miro.
A Ràdio Estel.
Jo seré els vostres ulls, amics oients. Ara mateix, Maria José Mendoza, que està aquí fent vídeos entregadíssima amb el K-pop i amb la Carla i amb la Laura, està ballant K-pop, però com ella ho balla tot. O sea, ella li pots posar Alejandro Sanz, K-pop, Metallica, que ella el mateix pas de ball va utilitzant. No sé si considereu que té possibilitats, Maria José Mendoza.
Sí,
sí,
sí.
Sí?
Sí.
Perfecte. Perfecte. Bueno, després li heu d'ensenyar un pas o algo, amb aquesta, perquè està sonant la música del K-pop. Escolteu, una cosa interessant, ara m'he perdut, aquí, tinc el guió tot desendreçat. Esta és la magnitud del fenomen del K-pop, que fa poc s'ha ensenyat un nou programa al X3, podríem dir que l'X3 és aquest nou canal de TV3 on el vostre grup participa, es diu Coreo aquest programa, i és un programa on quatre bandes de covers de K-pop de Barcelona competiu per ser la número 1, podríem dir, és així, eh?
Sí, competim per un premi que és un viatge a Corea.
Ostres!
Sí.
Aquest és un premi.
És un gran premi.
Ara m'ha fet il·lusió fins i tot, perquè veig la vostra devoció pel K-pop i penso, aquestes noies a Corea, bueno, rebentaran de felicitat, seria impossible.
Sí.
Molt bé, escolteu, i què tal aquesta experiència?
Ha sigut una experiència molt guai. I, o sigui, ha sigut increïble, és com un somni fet realitat.
Sí, sí. Home, però el fet que la pròpia TV3, no?, es fixi en aquest fenomen ja vol dir que veritablement sí que està, doncs, agafant molta força entre els joves, que a més és una activitat que jo crec que és molt sana, no?, en principi.
Sí, sí.
Ja, bueno, no hi ha conflictes ni res,
no,
quasi.
No teniu piques com les colles castelleres que s'odien les unes a les altres? No, en aquest cas no, eh?
No, en aquest cas no. Perfecte. En plan, es porten tots molt bé.
Perfecte, hi ha bon rotllo. He vist els vídeos vostres, enhorabona, perquè m'han agradat molt. Estava pensant, jo estava veient els vídeos, i qui serà la Carla i qui serà la Laura, no ho tenia clar. Ara ja ho sé. Escolteu, se met aquest programa, per si algú està interessat, els diumenges cap a les 8:20 de la tarda, si no ho tinc mal entès, perquè he estat xafardejant i he estat. Teniu sort, perquè és l'únic dia en què no s'emet Camins, per tant us faríeu la competència, però la nostra audiència que vagi els diumenges cap a aquest programa Coreo sobre el K-pop a l'X3. Escolteu, com aneu ara? Perquè jo imagino que hi ha unes votacions o hi ha un jurat? Com funciona
el concurs? Sí, hi ha un jurat que, bueno, que ens mira i ens jutja el ball que fem. I
després estan els nens
que voten qui grup li ha agradat més.
Perfecte. I puc preguntar si aneu ben posicionades o què? O de moment...
Sí, de moment sí,
De moment sí.
A veure, sou quatre. En quina posició aneu? Terceres?
No, primeres.
Primeres?
Clar.
Vale,
de moment.
Escolteu, ho teniu fet. D'aquí re us veig agafant el vol cap a Corea. Una cosa, heu tingut l'oportunitat d'assistir a algun concert de K-pop, això?
Sí.
Sí? I què tal? Sí. Com heu viscut? Ui, fantàstic, no?
Fantàstic.
Com, Ferran, la pregunta? Balla el públic? Es fan coreografies instantànies?
Al concert?
Dir? Sí.
No. Hi ha gent que balla si vol, però no...
Però en principi, no, de sobte, 1.000 persones no estan ballant el mateix.
No, però, home, no. Estàs mirant a tu ídol.
Ah, això de l'ídol, eh?
Que era tu ídolo.
Fantàstic, està molt bé. Escolteu, per a les persones que vulguin interessar-se, que vulguin veure-us com el que feu, que vulguin també, a lo millor, està escoltant gent que diu, a mi m'interessa això, com es poden interessar per vosaltres, pel vostre grup, de quina manera? O què? A les xarxes socials?
Sí, a les xarxes socials, sí.
Perquè
sí.
Pàgina web no teniu, en principi. Són tots xarxes socials, no? Aquest canal de YouTube que
sí,
ens deia.
Sí, canal de YouTube, sí. Instagram,
TikTok.
Uh-huh. Fantàstic.
Sí,
ja està.
Vale, doncs ja està. I escolteu, quin consell li donaríeu a algú que acaba de començar a interessar-se pel K-pop i vol submergir-se en aquest món artístic? Un consell de dir, la millor manera de gaudir-lo és així.
Que no se deixi influenciar per lo que diguin, perquè hi ha molta gent dolenta.
Escolta, és veritat, també ho he llegit, que hi ha com uns prejudicis. Com és això? Què passa aquí?
En plan, sí. Que el K-pop com que l'associen a friki...
Ja.
I és d'aquests com tèrmins.
Però a veure, perdoneu. Jo em considero un friki total. No del K-pop, evidentment, però jo tinc les meves dèries frikis i el dia que arriba l'orgull friki, jo contentíssim. És a dir, tenir les passions i viure-les, no sé com això es pot malinterpretar de manera dolenta. Bueno, perquè hi ha gent per tot.
Sí,
no?
Hi ha gent per tot. Sí,
per tant, el consell seria aquest. Entreu, sí. No... Sigueu vosaltres mateixos, gaudiu.
Exacte. Sí.
I no deixeu que us diguin el que heu de fer o el que no heu de fer. Doncs Laura Sánchez, que és professora de K-pop a l'Stardance Studio, a més tenen aquest grup que es diu Helium Nation, de covers de K-pop, on la Carla Moreno també hi participa, les dues són professores, i les podeu veure, per exemple, aquest diumenge al canal X3, amb aquest concurs coreo, en què estan, bueno, ho estan petant, la resta no tenen res a fer, no? Podríem dir que us podien ja donar el viatge i acabaríem ràpid.
No, hola, fantasia.
Fantasia. Laura, Carla, moltes gràcies per venir i que vagi molt bé i que tingueu sort i acabeu de guanyar aquest premi que jo crec que és un
gràcies
benici.
A tu. Gràcies.
De res. Vinga, fem una pausa i passem d'aquest moviment ultramodern al classicisme més pur, Lord Salvatore Aragonès.
Ràdio Estel.
Mireia del Pozo presenta els dissabtes a les 10 del matí el Plusvàlua Dones, el programa que situa en el mapa les dones d'avui dia. Emprenedoria, economia, salut, edatisme, violència de gènere... Plusvàlua Dones, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Que jo crec que és un canalla que va, no?, amb ganes de... O derrotat per...
És que un dia et fotré un petó aquí en directe.
Camins.
Ens agraden els dimecres. Alberto Gómez.
En el moment en què tu t'has de baixar la teva parada, jo no vull que arribi. Jo vull que s'averi, jo vull que es pari, jo vull que, no?, que es ralentitzi.
Que el moment sigui etern, podríem dir.
Que hem de quedar-nos una estona en el metro per una avería, sigui amb tu.
Ràdio Estel.
Hasta que sintió toda su piel erizada. Hasta aquella pregunta, casi olvidada, en el tiempo. ¿Vienes?
On tu vulguis, Alberto. Jo vaig on tu vulguis.
Explicant històries.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Déu-n'hi-do, quina rauja aquestes noies, a veure si tenen sort i s'enduen aquest viatge a Corea, perquè sens dubte ho viuran amb moltíssima passió. Passem del K-pop a l'economia amb valors. Ara mateix ens endinsem en aquest espai fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la vil pecúnia de l'economia de l'empresa produïda, secció pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada, com heu pogut escoltar, per la Caixa. És dijous, per tant, és el moment de saludar, ja el tenim aquí a l'estudi, molt elegant com sempre, Lord Salvador Aragonès, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Espera que t'obrim el micro, Salvador. Ah, no, no, no cal, espera't un moment, Salvador.
Perquè tens el micro, ara estàs molt guai.
Jo seré els vostres ulls. Salvador tenia el micro a l'altre costat de la taula. Ara ja el té davant dels seus magnífics llavis perquè es pugui expressar. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara sí.
I bona tarda a tots els vostres oients.
Exacte.
Sí, ho dic a vostès, a valtros,
a
totes les catalanes i catalans que ens escolteu, perquè sense vosaltres no podríem fer ràdio.
Exacte.
Vostès són els que ens esperonen a continuar endavant cada dijous i cada dimarts amb la Rosario. Avui comença el mes de juny.
Vamos.
I per als de Barcelona, demà al vespre comença un pont, perquè en dilluns celebrarem aquí la Pasqua Granada.
És veritat.
El mes de juny ens prepara coses boniques, segur.
Molt boniques.
Perquè la primavera encara no s'ha acabat, eh? Però li queda poc, 3 setmanes. Aprofitem-la. És l'estació més bonica de l'any i quan se'n vagi l'enyorarem com l'enyoren els poetes, com l'enyoren els músics, els artistes i com l'enyoren els enamorats.
Jo no sé si puc continuar, Salvador. M'has deixat...
Estàs plorant. No?
Home, perquè ets tu sí que ets un poeta, Salvador. Ets un poeta. Escolta, bueno, saludat l'equip, no? Ferran Capdevila,
bueno, la producció. Ferran Capdevila.
Gran productor. Ahí el tenim. I la Paula Moreno.
I la Paula Moreno.
Al servei tècnic.
Que aquesta vegada riu i això a mi m'omple tots els anys per acabar aquest programa.
La sonrisa de la Paula, eh? Ríete tu de la Mona Lisa. Una merda al costat de la sonrisa de la Paula. Escolta, qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs mira, Rafa, la collita d'oliva i d'oli d'oliva passada, el 2022-23, ha sigut desastrosa, amb una caiguda de la producció del 52%, menys de la meitat, Andalusia, Extremadura, Catalunya, és a dir, tot Espanya.
Déu-n'hi-do.
Potser és el pitjor any de la història.
Mare de
d'aquí
Déu.
Que avui sigui quasi un luxe comprar oli d'oliva verge extra.
Cuidado
que diríeu tot.
Sí, sí.
I és per això que el consum d'oli d'oliva verge extra ha baixat el consum, perquè és molt car. Jordi Pasqual, dirigent de la Unió de Pagesos per l'oli d'oliva i propietari de la marca Torclum, ens dirà què està passant.
Vale.
Es venen també moltes classes d'oli. Explicaven que el mateix passava amb el cafè a la postguerra. Es venia cafè, que era malta, cafè, que era una barreja, i cafè por mi madre, que era realment el cafè, naturalment era més car. Passa el mateix amb l'oli.
Ai, Salvador, és que de veritat ens obres els ulls i l'univers i les neurones. Mira, doncs si passa el mateix amb l'oli, li podem preguntar al responsable de l'olivera i de l'oli de la Unió de Pagesos, el Jordi Pasqual, que ja ens escolta, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Jordi Pasqual, bona vesprada.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, per parlar una mica de tot això. Escolta, la caiguda de la producció d'olives i de l'oli, com estàvem explicant ara, ha fet pujar els preus i força, a més. I a més hi ha hagut doncs, denúncies, no?, d'aquestes barreges d'oli d'oliva amb olis vegetals i possibles altres alteracions de l'oli. Què ens pots explicar de tot plegat, Jordi Pasqual?
Sí, del que heu comentat primer, doncs és cert que de la producció i això ha fet pujar els preus i a més hi ha hagut un increment bastant important del que són els costos de producció aquest any passat. L'any passat van tindre un any molt sec i la següent collita doncs encara ha davallat molt més per culpa de la sequera.
Déu-n'hi-do.
I del que comenteu de les barreges d'olis, tampoc és una novetat, perquè el que ha passat és que com que hi ha hagut poca producció, l'augment de preu de l'oli ha fet que el client vagi a buscar olis d'un més econòmics, doncs ha fet que hi hagi una mica més de frau amb l'hora d'envasar olis, que ho han fet doncs, empreses que es dediquen a fer això, doncs barrejar olis, vendre'ls com un oli de més qualitat, i incrementant el preu, així d'aquesta manera, vendre-lo una mica més barat que un extra verge i guanyar-hi molt més.
Però escolta, Jordi, a mi em sembla... Disculpa, tal vegada m'escandalitzo de més, però em sembla molt greu, no?, aquestes pràctiques.
Sí, bueno, però vull dir, la barreja d'olis no és una cosa d'ara. La gran majoria d'olis que trobem als lineals de les grans superfícies són barreges d'olis, que agafen olis d'oliva refinats, que és la qualitat més baixa dels olis, i ho barregen amb una mica d'oli d'oliva, que no és extra verge, per donar-li gust, i això és el que trobem a les grans superfícies, i és el 80% de l'oli que es consumeix en aquest país, a les llars d'aquest país.
O sigui, que a l'hora de comprar l'oli, que sigui bo, que sigui oli d'oliva extra verge, en quin puc refiar, Jordi Pasqual?
Perquè no ens enganyin...
A veure...
Sí.
A veure.
No ens enganyin, anem a una cooperativa o anem amb un productor propi, particular, i segur que serà extra verge. Quan sortim d'aquí, comencen les martingales.
Ja.
Tot i així, jo diria que l'oli d'oliva encara està molt barat,
Encara?
Sí,
carai.
Sí, home, perquè l'oli d'oliva crec que hauria d'estar a partir de 15 euros el litre.
Sí.
15 euros el litre?
Això, sí, jo diria que sí. Vull dir, hi ha països que ens toquen, molt propers, que estan aquests preus. Però em vinc a referir que una persona, en tot un any, consumeix 10 litres d'oli. Si consumim un oli d'oliva verge extra, ens estan aportant una qualitat, una sanitat, una cosa que ens afavoreix el nostre cos,
sí.
I, a més, estem aportant pel territori.
Jordi, però clar, ara jo...
Un oli d'oliva refinat és molt diferent perquè ni ens aporta qualitat de vida, ni ens aporta res positiu, ni...
No, ni té res de gust, ni res...
Però, escolta, clar, ara jo m'estic plantejant, perdona, jo, i si no estic en lo cert, o pots fer-me els apunts i els comentaris que vulguis, evidentment. Però si tu em dius, no, és que, escolta, si l'oli d'oliva verge extra no val 15 euros el litre, qualsevol cosa que estigui per sota d'això... És que no ens convé? O que ens estan, com tu dius, fent una martingala?
No.
Val.
El que passa és que està... No, jo el que em vinc a referir és que ara moltes vegades estem... O hi ha cooperatives que estan venent... No cooperatives. Hi ha molts productors que estan produint aliments que moltes vegades l'estan venent per sota cost de producció.
Val, molt bé.
I llavors, com ara, l'oli d'oliva crec que hauria d'estar... molt més car que no està. El que passa és que tenim una consciència, una educació en aquest país que no arribem a entendre això. Però vull dir que hi ha molta gent que produeix oli i està perdent diners, segur.
Doncs bona puntualització. I escolta, Espanya ja sabem que és el primer productor mundial, en aquest cas, d'oli d'oliva, i per això hauríem, jo penso, no, de controlar mercat i preus per davant d'altres països productors com Itàlia, per exemple. Realment és així, Jordi? Estem, o sigui, amb la producció que fem i la qualitat que donem, estem ben posicionats?
Bueno, és que l'oli d'oliva crec que no... El preu... Sí que som el país que produeix més oli del món, però crec que l'oli d'oliva no marca el preu ni als productors ni res. Vull dir, moltes vegades el productor produeix, hi ha moltes empreses que compren la gran part de l'oli per tindre el seu poder, diguem-ne, i llavors és quan augmenta, com ara aquest any, ha augmentat un 36%, però no l'ha augmentat el productor, l'ha augmentat el comercialitzador.
És a dir, quan arriba als supermercats.
Exacte.
És a dir, els productors continuen cobrant el mateix, però els supermercats han pujat aquest 36%, més o menys.
Ja és així. Podríem dir que és així.
Vale, segurament també els productors han pujat una mica, però no aquest 36% dels supermercats.
Exacte. Vull dir, aquest any s'ha pujat d'origen,
sí.
No aquest increment que hi ha hagut al final.
I Jordi, com ha anat aquest any la floració... amb la sequera que hi ha hagut, esperem que la temporada que ve hi hagi més oli o estarem igual? Han estat beneficioses les pluges aquest mes de maig?
No han estat beneficioses perquè doncs, sé que amb el que portem d'any, l'any passat, tot i sent un any sec, portàvem més de 200 litres d'aigua caiguts, i aquest any em sembla que estem rondant els 80. sigui que estem molt pitjor que l'any passat, tot i amb les pluges que hem tingut aquest mes de maig, que no havia plogut quasi tot l'any, però el que ha passat és que a moltes zones del país s'està assecant la flor i no ha fructificat, o sigui que no passarà a ser oliva, i això hi haurà una davallada important altra vegada aquest any de producció.
Carai. O sigui que baixa collita una altra vegada, no?
Sí, sí. El que passa és que, clar, l'oli d'oliva no és una cosa que hi hagi una màquina com una màquina de fer tornillos. L'oli, si no surt de les olives, no n'hi ha i no se'n podem inventar.
En aquest cas, Jordi, si no ho tinc mal entès, l'olivera necessita menys aigua, no? Tal vegada que altres cultius.
Sí.
Això sí que és una petita avantatge que teniu.
Sí, l'olivera és un arbre mediterrani i com a tal doncs, no necessita ni reg, podríem dir, que si el regues doncs molt millor, però necessita aigua. I el que no pot ser és que hagin passat quasi 3 anys a sequera. I llavors
per tant,
ho acaba acusant amb la producció.
Exacte. Escolta, hi ha assegurances de cara a la producció d'olives i d'oli, però aquest any allò que podem esperar, el més normal, és que pugin també els preus i s'encareixi una vegada més. Tu creus que serà així o què?
Bueno, pel que fa a les assegurances, en tema agraris estem una mica...
Bueno, les assegurances i els fitosanitaris també, no? Imagino.
Sí. És que tot el que és cost de producció ha augmentat molt, moltíssim.
Sí.
Llavors, el que fas és... estem produint amb uns costos que s'han d'incrementar el preu del producte al final.
Escolta, el Jordi Pascual és responsable del sector de l'oli i les oliveres d'Unió de Pagesos i ens ha acompanyat per parlar-nos d'aquesta collita, del moment actual, de les possibles martingales, per recomanar-nos un bon oli d'oliva. Com és allò, Jordi, el tema de que una persona consumeix 10 litres a l'any d'oli d'oliva?
Sí, sí, 10 litres. I clar, ara mateix, si mirem el que ens costa un extra verge amb el que ens costa un refinat, el que passa és que l'oferta i la demanda fa que ha augmentat molt el preu del refinat,
sí,
que és més baixa que els olis, estem quasi al mateix nivell, un extra verge amb un refinat. I això es pot veure en superfície si anem a comparar preus d'aquests dos olis.
Per tant, en aquest sentit, ens recomanes i recomanem des d'aquí intel·ligència a l'hora d'invertir bé els nostres calés perquè un bon oli d'oliva, com ens deia el Jordi Pascual i també el Salvador Aragonès, és salut i és sabor. Salut i sabor. Eh?
Sí, sí.
Per tant, està molt bé doncs, tot el que ens has ajudat a reflexionar. Jordi Pascual, responsable del sector d'oli i d'olives de la Unió de Pagesos, mil gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, Jordi.
Vinga, fins una propera ocasió. Escoltem la Falca de la Caixa i fem unes quantes notícies amb Salvador.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Acaba de passar el correcaminos per aquí i ha aixecat tots els papers. No sé què feia la Maria José. No sé què busca. Què se t'ha caigut, Maria José? Un cable? Buscaves un cable? Ah, ja. No sé què m'està explicant, però buscava un cable. Salvador, fem unes quantes doncs notícies. Va, després del pas notícies, de Maria José com un torbellí per l'estudi. El mineral liti, que és fonamental per les bateries del cotxe, ha trobat una mina a Portugal que pot abastir el 25% del món i, a més, no és contaminant. Tot sí, són bones notícies aquí.
La mina portuguesa de liti a Barroso.
Barroso,
que està al nord del país.
Clar.
Es considera una prova de capacitat d'Europa per garantir el subministrament de liti, el material que és bàsic per les bateries del cotxe, no?
Sí.
La indústria europea de l'automòbil elèctric ha rebut un important impuls amb aquesta mina, el seu esforç per garantir el subministrament de matèries primeres en l'automòbil, després de que les autoritats portugueses donessin llum verda, sí, amb crítiques, evidentment, a la que serà una de les primeres mines de liti a gran escala del continent.
I parlant d'aquestes mines de liti, també us podem explicar que Savannah Resources, que cotitza a borsa a Londres, va anunciar dimecres que el regulador portuguès ha emès una declaració positiva d'impacte ambiental per a la seva mina de liti de Barroso, la que us explicàvem ara, l'objectiu de la qual és produir liti suficient per a 500.000 cotxes elèctrics a l'any.
Sí, es preveu que la demanda de liti a Europa es multipliqui per 4, perquè els cotxes elèctrics encara no han tirat massa
amunt. Exacte, encara estem esperant algun.
I representi un 25% de la demanda mundial el 2030. La regió produeix actualment l'1% de la demanda mundial, segons Benchmark Mineral Intelligence.
Com és això? Com és el...
No, és que, vull dir, esclar, de l'1% al 25% hi ha una diferència abismal. No?
Exacte, de 24%.
Però, bueno, jo puc tranquil·litzar, Rafa, de que les mines de liti, o sigui, el liti, n'hi ha per tot el món, o sigui, Amèrica Llatina...
Aquí no patirem com amb els microxips, eh?
Aquí no patirem.
Perfecte. I us parlem ara de la mítiquíssima empresa Marie Claire, fabricant de les famoses mitges per a senyora. Bueno, senyora, i qui vulgui utilitzar-les, evidentment, ha anunciat que tancarà les portes perquè la situació econòmica és pràcticament impossible amb un deute de 21,5 milions, la gran majoria de l'Institut Valencià de Finances.
Sí, el principal client, saps quin és? L'Inditex. Ah, o sigui, Zara.
Zara.
Té una plantilla, l'empresa de Marie Claire, de 200, bueno, més de 260 treballadors, perquè n'hi ha que estan, en fi, amb eres i tal, però està endeutada fins al coll. El problema que genera a la població de Vilafranca del Cid, que té 2.600 habitants, és molt gran, i ara tocarà a la nova administració valenciana resoldre aquest espinós problema. Vale. Marie Claire és una empresa fundada el 1907, o sigui que té més de 100 anys.
Sí.
És una llàstima perquè donava molta vida a les comarques del nord de Castelló.
I tant.
El tancament és previst pel 20 de juny. Les causes, sobretot la competència de les mitges que venen d'Àsia...
Clar.
I de països del tercer món. Rafa, tu potser pots explicar alguna cosa? Coneixes Vilafranca del Cid?
No, ara mateix no sap, crec que no conec, però sí que és cert que Marie Claire a Castelló té un nom, té un nom, i moltes vegades he passat per endavant de fàbriques, perquè tenen diferents fàbriques, no? Etcètera. Però clar, ara mateix, mira, m'has donat aquesta notícia i la cosa està fotuda, Salvador,
sí,
evidentment.
Sí.
I un altre ordre de coses, el BCE avisa: la situació d'empreses i famílies empitjora i afectarà l'estabilitat financera.
Sí, en el seu informe semestral, el Banc Central Europeu considera que les tensions patides per alguns bancs dels Estats Units i de Suïssa han posat en relleu la fragilitat de la situació actual. També ha subratllat l'empitjorament de la situació econòmica d'empreses i famílies.
I
això sí que és gros, perquè, clar, si baixa l'activitat econòmica i baixa l'estalvi de les famílies, doncs mira per on, no?
Exacte.
Els bancs de la zona euro, diu textualment l'informe,
han
demostrat la seva resistència a les tensions recents fora de la zona euro, però els costos de finançament més elevats i una qualitat dels actius menor pot perjudicar la seva rentabilitat, apunta l'informe del Banc Central Europeu. Encara que les condicions econòmiques, diu l'informe, han millorat una mica, les incerteses i les perspectives de creixement, juntament amb la persistent inflació, i unes condicions financeres més tenses, pesen en els balanços de les empreses, les llars i els governs.
I vinga, ràpidament, tenim aquesta situació, l'anunciada suspensió de pagament dels Estats Units d'Amèrica, els EEUU. Com ens pot afectar això, Salvador?
Bueno, els que tinguin bons dels Estats Units...
Patiran aquí.
Bueno, no, jo crec que és el principal, els bons a 5 anys, que és la principal referència en aquest mercat, costen més que els espanyols una cosa mai vista. O sigui, que un bo dels Estats Units sigui més car, bo a 5 anys, sigui més car que un bo espanyol a 5 anys, no?
Aquest és el punt.
És la primera vegada a la història que es produeix això, Rafa? Poca broma.
Déu-n'hi-do.
El risc d'impagament del deute sobirà als Estats Units a curt i mitjà termini és més gran que el d'Espanya. Això és també molt fort, no? O sigui,
és molt fort.
Estats
és superfort.
Està massa endeutat.
És superfort i acabem citant un clàssic com Hosmer. Salvador, mil gràcies.
De res.
Recollim.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que està molt interessant en el K-pop, sobretot en el K-pop a la gallega. El K-pop a la gallega és molt partidari. Ferran Capdevila a la producció, Julià Julve i Carla Buigas a la redacció, avui amb la nostra segona vida, que també la porta endavant la Maria José Mendoza. I tenim una clau, la clau de tot plegat. Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. El somriure de la Paula,
Salvador. Sí, jo la saludo des d'aquí.
Des d'aquí una salutació, Paula Moreno. Gràcies per tot. Gràcies,
ho necessita.
Gràcies per ser com és, Salvador. És que és fantàstica, sí. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, divendres ja, ànims. I pels de directe, acabeu de passar una bona nit de dijous. Avui, per cert, no, avui no. Sí, esteu escoltant la repetició d'aquí una estona, Pol Massa i Despropòsit. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà tornarem dia de revolució, tot un revolutum, amb Jordi Cerdà, l'habitual, amb Toni Picó i amb la participació especial de la Júlia Julve, que ens ajudarà a terminar la setmana parlant de televisió. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Salvador?
Camins.
Farem camins.
Rafa, és que això cada dia...
És que clar, és que no cal ni dubtar-lo. Bona nit, cuideu-vos.